minuts passen de les 11 del matí. Iniciem, com ho fem cada 15 dies, i en aquesta ocasió la segona entrega del nostre Triangle Rosa Invertit, amb el nostre també metge, comunicador, activista, Andy Flores. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora. Com vas?
Jo estupenda. Ja em veus aquí. Estic una mica morta de calor, però ara ho hem arreglat, però estupenda, perquè ja saps que en aquesta secció tinc molta il·lusió per aprendre i també per posar sobre la taula, com fem ja des del primer dia, conceptes, reflexions i pedagogia sobre el tema LGTBIQ+.
Més, sí.
Que sempre dic plus.
No, o plus, més. També, està
ja,
bé.
Però ja que tenim el català, també, cosa que sí, a vegades
més.
Em costa. Avui, a més, Andy, bueno, per cert, tu què tal?
Jo bé, amb molta il·lu, també.
Veus? Sí. La compartiu, la il·lu. Avui un tema que posem sobre la taula, el de la intersexualitat.
Sí, començarem pel final.
Estupendo.
Perquè quan diguem LGBTI, aquesta I és d'intersexualitat.
Aquell acrònim que dèiem fa 15
sí.
dies.
De fet, és intersexualitats.
Val.
En plural.
Val.
Perquè és més d'una, la veritat. I per què parlem d'això avui? Parlem d'això perquè parlem d'intersexualitats, perquè aquesta setmana hem tingut la visita de la Mer Gómez. Mm. Ella és activista, és salamanquesa, activista intersex, és autora també de llibres, de curtmetratges, i ens ha visitat aquí a Terrassa perquè s'ha presentat una guia que es diu Una guia sobre intersexualitats. Dilluns passat, uh-huh, al Casal Cívic de Sant Pere.
Molt bé.
I l'hem entrevistat.
Sí.
Doncs tenim un parell de...
Ai, que bé.
Sí.
Per tant, l'escoltarem.
L'escoltarem en una mica. Només que volem començar definint.
Clar.
Què és què són les intersexualitats?
Sí, sí, anem a posar doncs la definició. Intersexualitats, què és a què ens referim, qui són?
Sí, són condicions en què es neix amb manifestacions sexuals que no encaixen dins del binari de gènere. I aquí anomenem, primer que tot, una paraula que farem servir moltes vegades en aquesta secció, que és el binari. Quan parlem del binari, parlem que tenim només dues capses.
Val.
La capsa femenina i la capsa masculina.
Val.
I tot el que entenem com gènere, com sexe, com tot, ho posem dins d'una de les dues capses.
Val.
Només tenim dues.
Val.
I el que passa amb les intersexualitats és que les persones neixen amb, ja sigui, per exemple, genitals o hormones, cromosomes,
sí,
o sigui, la genètica, que no és exclusivament o típicament masculina o femenina.
Val.
Exemple. Un exemple. El més visible és,
sí,
els genitals. Persones que neixen amb genitals que no són clarament masculins o femenins.
Val.
Vale? Per exemple, hi ha una part de vulva, i podem parlar d'aquest.
Sí, parlem obertament. Tant. Podem dir tota la terminologia,
sí,
que pertoqui.
Vulva i
penis.
Un penis, clar.
Que físicament aquests nadons, quan neixen, en els genitals, que és potser el que es veu més de primera,
clar,
poden tenir una part del que seria la vulva, però no del tot formada o definida però a més, potser també una part del que seria un penis.
Clar, sí, però no sempre són manifestacions externes, com
estem dient. L'externa seria aquesta, la més visible amb els genitals,
clar,
per exemple.
Però, per exemple, també poden ser els que s'anomenen genitals interns. Per exemple, poden néixer amb testicles i ovaris, al mateix, alhora.
Per tant, s'han format els ovaris, la part interna,
on, sí,
i es formen en el lloc dels ovaris, però llavors, a més, testicles, per exemple.
Clar, sí. Una altra possibilitat és que neixen amb hormones o funcionament hormonal, tant d'hormones masculines, entre,
sí,
cometes, com femenines,
XI,
entre
XX.
Cometes. Aquest és l'altra opció, que siguin genètiques, com que hi hagi... A veure, no pot ser XX i XI.
No, clar.
Però sí pot ser, per exemple, que sigui una persona que neix amb cromosomes XI,
val,
que normalment és masculí, usualment,
sí,
habitualment, però que tingui una manifestació física més bé femenina. Sí. Doncs aquests entrecruzamientos,
sí,
són el que es denomina intersexualitat. És una manifestació física, biològica, al naixement, encara que es pot manifestar recent, més cap a l'adultesa o l'adolescència.
Clar, anava a dir, és a dir, si un nadó neix i físicament hi ha, doncs, com dèiem, els seus genitals, doncs això, com hem explicat, és evident, te n'adones, no? Però què passa quan una persona, aquesta intersexualitat és més interna, no? És a nivell del cromosoma. Clar, no naixem amb una etiqueta que ens diu els nostres cromosomes o les nostres hormones. Llavors, com te n'adones, què passa amb aquesta persona fins que no se sap que és intersex, no? Intersexualitat.
Sí, te n'adones més tard, més a la pubertat, per exemple. Comencen a manifestar-se el desenvolupament sexual que s'esdevineix a la pubertat i que, per exemple, hi ha una persona que tothom la interpreta o ha estat assignada com dona al néixer i que no menstrua. I és com, què passa aquí? O que no desenvolupa mames.
Mames, clar.
Doncs, clar, el desenvolupament sexual va per un camí que no és el camí
a l'establert binari que dèiem a l'inici.
Sí, comprenent, clar, des d'una visió binària d'aquestes dues capsetes.
Però entenc que des de que el món és món i hi ha espècie humana, això, és a dir, això, hi ha hagut intersexualitats, però...
Des de sempre.
Clar, tot just comença ara a sortir, a posar-se com a tercera capsa, o múltiples capses que hi poden haver. És a dir, què passava quan abans, no?, naixia, per exemple, un nadó, doncs això, amb una vulva i amb un penis, és a dir, suposo que hi havia un estigma brutal aquí.
Hi ha encara un estigma brutal, perquè existeixen possibilitats en què aquesta persona li facin una cirurgia per, molt entre cometes aquí, corregir l'apariència externa dels genitals, perquè la societat no pot entendre que hi hagi una persona amb genitals diferents.
Doncs ja va seguint, ara que ho comencem a entendre.
Sí. I per això jo crec que tenim un tall de veu de la Mer, que ens explica una mica més del per què és important que hi hagi un activisme intersexe.
Ai, doncs mira, l'escoltem? Sí? Doncs vinga, som-hi. Anem-hi.
El armario de la IA ha sido como muy profundo porque yo creo que sigue estando muy medicalizado, ¿no? Sigue estando como muy dentro de las consultas. Y yo creo que ese es un poco el motivo por el que también, bueno, es la más desconocida, también quizás desde el activismo LGTB, pues hemos tardado más en estar ahí, ¿no? Una vez que ya nos hemos visibilizado, ¿no?, y hemos hecho como ese proceso de empoderamiento, pues ya estamos ahí. Y yo, en este caso, diría que estoy súper contenta, ¿no?, de poder estar dentro de cualquier colectivo LGTBI, porque al final la I es igual que las demás letras.
Clar, i aquest que diem que és igual que les demás letres ha pres una mica de temps d'adonar-nos, inclús fins i tot dins del col·lectiu LGBTI, que sempre ho anomenem, no sempre ho considerem dins del que entenem com col·lectiu, no?
Clar. Sí. És que em sembla molt interessant, i a més, el que dèiem, aquest binari, no?, masculí i femení, doncs ja d'entrada hem de parlar en termes com a mínim de tres caixes, no?, ja d'entrada, no?,
el
tema d'avui.
Però
que
és important dir també que no és un tercer sexe, ¿vale? Doncs no seria tampoc una tercera capsa, perquè hi ha molts tipus, per això parlem d'intersexualitats, i perquè si diguéssim que hi ha una tercera capsa o un tercer sexe, també estaríem posant...
I delimitant, també.
Una barrera més de, tu ets diferent, doncs tu vas a aquesta capsa. I continuem en la lògica de que hi ha capses rígides d'on no pot sortir.
Clar. Deia la Mer, ara n'escoltarem un altre tall, però deia, hem sortit ja, no?, de l'armari de la I, i tu m'has posat amb el guió, que suposo que ara no vull fer jo l'espoiler, però parles d'un... Quan preparàvem el tema, que em va semblar molt interessant, un concepte que és que es recepta silenci.
Es recepta silenci. L'Ajuntament de Terrassa fa 2 anys va produir un curtmetratge que ha protagonitzat per la Mer i també per la Laura Vila, que sí, també és actriu i activista intersexa, que es diu Es recepta silenci. I per què és això? Perquè quan es fa el diagnòstic d'una condició, d'alguna de les condicions dins del que entenem per intersexualitat, el que diuen tant la Mer com la sí, Laura, és que et recepten tres coses. Hormones, sí, cirurgies, sí, i silenci.
Wow.
Et diuen, tu calla. Calla perquè això no ho entendrà ningú. Doncs, i això és molt violent, molt violent, molt, molt, i et marca per tota la vida. Per això és important dir que aquestes condicions, les intersexualitats, no són malalties.
Clar.
Hi ha vegades en què hi ha algun problema que aquesta diferència en el funcionament hormonal comporta certes situacions que han de ser tractades, però no sempre. De fet, és la minoria dels casos.
Clar, clar.
Doncs és important que entenem que aquestes intersexualitats no són malalties. Per això, clar, parlem de condicions, clar, de variacions de la normalitat, no de malaltia.
Anem a fer la pràctica d'aquesta pedagogia que estem fent, després tornarem a escoltar a la Mer, però, clar, si jo em dirigeixo a mi com a dona, un intersex, què és? Com es presenta?
Ah, molt important aquesta pregunta, perquè les intersexualitats no comporten, no tenen a veure amb la identitat de la persona. Doncs, una persona intersexual,
val,
pot veure's com una dona, com un home, com una persona no binària, des del punt de vista de la identitat de gènere. O, des del punt de vista, val, de l'orientació sexual, es pot definir com una persona heterosexual, o homosexual, o bisexual, o pansexual, o el que sigui. Això és important també que tinguem en compte aquest, que no és una definició de la identitat.
Clar.
Només parlem d'un factor biològic.
Exacte, sí, exacte, important, eh? És a dir, un factor biològic. Fem l'altre tall de la Mer, escoltem què és el que ens explicava.
La I és igual que les demás letres, en el sentido de que forma parte del sistema sexogénero, ¿no? Y bueno, que también yo invitaría, ¿no?, como a seguir haciéndonos esta pregunta de por qué ha tardado tanto la I. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo principal, no? Que muchas de nosotras no venimos del feminismo. O sea, yo no solo soy activista intersex, sino que también soy activista feminista. De hecho, estoy haciendo un doctorado en estudios feministas y llevo años dentro de los colectivos feministas. Y gracias a esos colectivos yo también he podido como empoderarme desde mi posición como persona intersex, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que repensar, ¿no?, y seguir deconstruyendo estas categorías binarias, y en este caso de los cuerpos, ¿no?, porque al final hay mujeres con cromosomas XY, hay mujeres que no menstruamos, hay mujeres con diferentes cuerpos que no son como los arquetipos, dicen, ¿no?, porque al final es eso, son arquetipos. Entonces, es cierto que hay dos categorías grandes, ¿no?, que son la de hombre y mujer, pero desde el activismo intersex sí que abogamos como por ampliar estas categorías, porque es cierto que ninguna persona, ningún cuerpo es igual a otro, ¿no?
Que interessant és aquesta reflexió.
Sí.
Jo una mica m'estava allò sonrojando, que es diu, perquè, clar, quan neixes en una societat, no, en què et presenten el binarisme en aquest sentit, home-dona, és veritat, costa molt, no?, modificar el teu llenguatge, modificar el teu prisma, que això no vol dir que estiguem tancats a la societat, però al contrari, però costa molt, no?, entomar també la lingüística, que per això avui també n'estem parlant, i costa molt sortir d'allò que a tu se t'ha marcat i t'han etiquetat des de tota la vida, no? Llavors, és tan interessant que ho posem sobre la taula, que ho reivindiquem, uh-huh, que ho presentem i que siguem conscients que en el món potser hem de començar a deixar de parlar amb aquest binarisme, no?, amb aquesta dualitat.
Sí, i és difícil.
Molt.
És difícil. No,
però s'ha de fer.
Sí, això ho hem de reconèixer, que és difícil. Però no per el fet de ser difícil és impossible. Doncs el que parlem sempre és que no és un tema de que les persones no puguin no tinguin la capacitat de comprendre, sinó que és més una disposició per entendre. Disposició. I això podem fer-ho tots.
És que, és que s'ha de fer. És que tant dret tenen, no?, a ser visibilitzats i tractats de la mateixa manera als intersex... és a dir, tothom, és que no cal posar etiquetes. És a dir, l'ésser humà, en tant que ésser humà, tots tenim els nostres drets i deures, però també no hem de gastar esforços en reivindicar la nostra condició, el nostre posicionament, les nostres idees, etcètera, etcètera. Per tant, que important és començar a parlar en propietat, ara tenim les eines, i que important és tenir veus com la Mer, o com tu també, que ens poseu, no?, davant del mirall de dir, escolta'm, la realitat és aquesta. Sí. Que no hàgim escoltat parlar d'intersex no vol dir que no existeixi. Per tant, posem-ho també sobre la taula i fem una mica un exercici d'humilitat tots plegats i de dir, escolta'm, anem-hi amb força,
La societat està reconeixent els drets de les persones intersexuals. De fet, la llei trans, aprovada fa poc, inclou un apartat que parla de les persones intersex i que diu que no és possible més fer aquestes cirurgies contra la voluntat, excepte que hi hagi una situació urgent de salut. Però si no és el cas, doncs no es poden fer. I aquest és un pas molt gran i molt important perquè hi ha molta violència encara. El que no veiem aquesta violència no significa que no existeixi.
Sí, clar.
Existeix encara.
I la societat la silencia moltes vegades.
Sí, moltes vegades.
Per tant, és important, com dèiem, visibilitzar-la.
Sí.
Importantíssima, doncs, aquesta guia sobre intersexualitats. És molt interessant, la trobem a la pàgina web de... No sé si m'estic avançant,
De l'Ajuntament, sí.
Però a la pàgina web, per tant, anem-hi. El millor que podem fer és anar en aquesta guia, començar a llegir, trobarem conceptes que potser ens són molt estranys, però està molt ben explicat, Doncs preguntem.
Sí, no? Fem preguntes.
Preguntem. No? Escolta, això, no sé, preguntes que ens vinguin al cap, que potser a vegades ens fa vergonya dir-les, fem-les. Quan hi ha respecte, les preguntes es poden fer. I llavors la resposta ens acaba de, si més no, situar.
Sí.
Per tant,
és com tu dius, que el problema no és no saber, el problema és quan ho saps, fer que això no existeix.
Exacte.
Aquest és el problema, finalment.
I ara ja comencem a saber, Llavors, una altra cosa ja és allò de dir, escolta, jo, això no va amb mi. Sí, va amb tots i totes. Seguim, va.
Sí, que clar, com puc fer si vull saber més?
Clar.
Tenim recomanacions.
Va, vinga.
Recomanacions culturals.
Sí, perquè
no tenim una, no tenim dues, ni tres, tenim quatre.
Quatre
recomanacions, si voleu saber més, sobre intersexualitats. La primera és un llibre que es diu La rebel·lió de les hienes, relatos corporales de persones intersex, que ha estat escrit per la Mer Gómez.
Perfecte.
I que ha estat publicat també al desembre del 2022 per Bellaterra Edicions, i que és un viatge autobiogràfic de la pròpia Mer en la cerca de referents intersex per iniciar una revolució.
Escolta'm, ara ve Sant Jordi, No tenim excusa. La rebel·lió de les hienes, relatos corporales de persones intersex, de la Mer Gómez.
Sí.
Més.
Tenim també un conte.
Que bonic.
Tenim un conte que es diu Un secret pèl roig, de l'activista Camino Baró, il·lustrat per Núria Fortuny, també de Bellaterra Edicions.
Fem un spoiler.
Un spoiler. Per què parlem de pèl roig? S'estima que la proporció de persones intersexuals en la població general és més o menys un 1.7%, que és més que la proporció de gent pèl roja.
Imagina't.
Doncs, la probabilitat és que si tu coneixes una persona pèl roja, probablement ja coneixes també alguna persona intersex i no ho saps.
Em sembla meravellós, i més aquest conte, Un secret pèl roig.
Un secret pèl roig des dels 8 anys.
Escolta'm, meravellós, molt necessari. Anem al teatre.
Tenim una... hi ha una obra de teatre que ara mateix està fora de cartellera, però que possiblement es presentarà de nou, que es diu Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig, que és de la Laura Vila, també actriu del curtmetratge aquest Es recepta silenci,
sí?
I també per el col·lectiu Que no salga d'aquí, i que ha estat presentat al Festival Grec de Barcelona el juliol passat. Doncs cada vegada a escenaris més grans, no?
Sí,
I esperem que torni aviat. I a més de tot, tenim una òpera que es diu Alexina B., de la Raquel García Tomás, que està que ha estat presentada al Liceu de Barcelona. Doncs, escenaris més grans cada vez, que és una història, està basada en una història real d'una persona intersexa que ha nascut a França al segle XIX i que retrata la violència a les institucions mèdiques i religioses d'aquesta època, que sembla estranyament similar al que passa ara mateix.
És tan semblant. Important aquesta recomanació, és a dir, que una òpera, com és la de l'Axina B, es faci en el Teatre del Liceu, en temporada estable, diguem-ho així, és molt important, més del que ens pensem, pel que significa el Liceu, pels valors, no? Fins i tot ancestrals i una mica retrògrads a vegades, ja ho dic jo, del Liceu. Per tant, és molt important, bravo pel Liceu, per programar, d'entrada, una compositora, una dona, Raquel García Tomàs, i a més amb aquesta proposta dalt de l'escenari que em sembla meravellós. Per tant, cada cop anem sabent més i, per tant, cada cop doncs, ens hem de preocupar i ocupar més de tot plegat. Avui hem parlat de les intersexualitats, però deixa'm, mira, tenim un parell de minuts encara, si et sembla, Andy, perquè, si no, l'anirem arrossegant. Ja fa 15 dies volíem parlar d'entitats relacionades, també, amb el nostre Triangle Rosa invertit, amb diversos serveis, també, LGTBI+, avui volem parlar o donar una pinzellada del servei LGTBI+, de l'Ajuntament.
Exacte, el servei de l'Ajuntament, servei LGTBI+, de l'Ajuntament de Terrassa. Sí. És una entitat que intenta visibilitzar el col·lectiu i conscienciar sobre diversitat sexual de gènere i afectiu relacional, alhora que dona suport tècnic a les entitats del col·lectiu que es desenvolupen no només a Terrassa, sinó que també a Castellbisbal, a Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
Tota la zona, eh?
A tota la zona. I que té un servei que es diu SAI d'Assig, que és un servei d'atenció integral a la diversitat afectiva sexual i de gènere, que és part d'una xarxa de SAI que està a tot arreu en Catalunya i que dona suport, informació i orientació a les persones que tenen incidències, consultes, fins i tot possibles casos de discriminació i ofereix acollida i acompanyament. Es pot accedir per correu electrònic, atenció lgtbi@terrassa.cat o a través del telèfon, el WhatsApp o el Telegram 651-195-182.
Xarxes socials també.
Tenen un Instagram que es diu @generesterrassa. Doncs hi ha més informació a la pàgina web de l'Ajuntament i... Bueno,
no, és que val la pena que tinguem en compte, que els seguim, que si tenim qualsevol dubte, doncs escolta, que tenim un servei que funciona a la mar de bé i que l'utilitzem. Per acabar, encara que estiguem fora de temps, és que m'he saltat un punt que em semblava molt interessant. Avui hem parlat de la intersexualitat i al final del guió em poses l'antònim d'intersex és endosex.
Endosex, sí.
Però com l'entenem, aquest antònim? És a dir...
Les persones que no són intersex són endosex.
Per tant, jo sóc...
Endosex.
Endosex.
Clar.
Doncs escolta, utilitzem bé la lingüística i posem-la en pràctica. Com m'agrada el Triangle Rosa invertit de quinzenal dels dijous. Bona feina, Andy. Avui jo crec que m'ha ajudat també a acabar de definir i d'explicar què és la intersexualitat, les intersexualitats, i us recomanem moltíssim aquesta guia que trobareu a internet a través de l'Ajuntament de Terrassa, una guia sobre intersexualitats. Andy, fins d'aquí 15 dies.
Fins ara.
A més a més, bueno, la setmana que ve... És a dir, no 15 dies, no. La setmana que ve divendres et tindrem, ja ho explicarem, i llavors ja passat Setmana Santa recuperem la secció. Vale. Que vagi molt bé.
Adéu.
Fem una pausa i tornem. Fins ara. Vale, 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 vale.